Radio Astel.
Que passen de les 11, tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel i amb en Joan Anton Català. A veure, en Joan Anton sempre és interessant, porti el tema que porti, això ja ho sabem. Però també és veritat que hi ha dies que és més fàcil seguir-lo. Parlo personalment, ja m'ho permetreu. Avui estic contenta perquè crec que em podré defensar bastant bé i aprendre curiositats interessants que ens poden solucionar, doncs, per exemple, un sopar, per això de treure un tema, saps? I com que quedes com que estàs al dia. Bé, passem directament al tema que volem parlar avui amb Joan Anton Català, perquè repassarem algunes de les produccions cinematogràfiques més famoses sobre l'espai i veurem si les toquen bé o les pifien totalment. Primer de tot, Joan Anton, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè. Molt bé. Escolta'm, t'haig de dir que te'n surt sempre molt bé.
No, bueno, perquè et tinc al teu costat i perquè tu ets un bon professor, però
no,
sí que hi ha...
No, però ara deies no, perquè així, doncs que puc seguir... Sí, evidentment avui és un tema com més senzill, des del punt de vista de que no entrem en masses detalls i que podem posar a prova tots, perquè més o menys aquestes pel·lícules, si pràcticament les hem vistes tots i si no les podem veure, de manera que les coses que explicarem, com dius, les podem utilitzar perfectament en un sopar. Però també t'haig de dir que si entréssim en detall en cadascuna d'aquestes pel·lícules, hi hauria molta, molta teca.
Molta, no? Bueno,
sí.
Ara intentarem repassar-ho. Després, un altre consell que m'agradaria donar-vos avui, si m'ho permeteu, és si no seguiu a X, a Joan Anton Català, que és Estels i Planetes, ho heu de fer, perquè Joan Anton, jo el primer que faig cada dia, o de les primeres coses que faig, és veure a veure si en Joan Anton ha posat alguna cosa, i veia que fa 3 hores deies, des de la cara visible de la Lluna, la Terra, evidentment, sempre es pot veure en el cel lunar, no surt ni s'amaga. Amb el pas dels dies, descriu un moviment aparent a causa de la variació de perspectiva de visió provocada per l'òrbita de la Lluna. I després en deies un altre, que és aquest vespre, si no teniu núvols, veureu el brillantíssim Venus, força a prop visualment d'una fina Lluna creixent.
Sí. El tema de la Lluna, molt de pressa, però que aquí a la Terra tenim sortides i postes de Lluna, no? Igual com
sí.
Sortides i postes de Sol, etc. A la cara visible de la Lluna, que és la que ens veu a nosaltres, si estiguessis allà dempeus i miressis el cel, sempre veuries la Terra al cel. No s'amaga ni surt. Per això és la cara visible, perquè la Lluna sempre ens dona la mateixa cara, de manera que des d'aquella cara sempre veus la Terra en el teu cel, que és una cosa com sorprenent, no?, amb la nostra òptica. I la segona és que sí, si no hi ha núvols, aquest vespre, just el sol s'amagui i comenci a fer-se fosc, veurem el brillantíssim Venus, que tots aquests dies es veu perfectament, però la novetat és que al costat hi veurem una fina lluna creixent, i si tingui ja un horitzó oest molt, molt net d'obstacles i de núvols, per sota d'aquesta parella, podrà intentar veure el sempre complicat Mercuri.
Doncs vinga, dit això, ara sí, 9 minuts que passen de les 11. Joan Anton, ens hi posem amb aquestes pel·lícules, les pel·lícules més famoses, podríem dir-ho així, no?, sobre l'espai, i tu ens ajudes a veure si doncs, són acertades o no. Ens hi posem?
Vinga,
comencem per aquesta, que té una banda sonora espectacular, que ha sonat molt en aquest espai, com és Interestelar, de Christopher Nolan. Com diria el nostre company, mestre Virgili, Joan Anton, se m'esborrona tot, eh?
Sí, la banda sonora és increïble, eh? Vull dir que
és una passada.
És perfecta.
És perfecta la pel·lícula, però, Joan Anton?
Sí, a veure, ja posem qualificació, nota, i després t'explico.
Vinga, va.
Excel·lent. Nota, excel·lent. Excel·lent. Per què? Bueno, primera, és una pel·lícula que el guió original el va escriure un Premi Nobel de Física, que és Kipthorne, i això ja, diríem, et dona com una garantia. A més, Kipthorne va guanyar el Premi Nobel pels forats negres. Ell és especialista en forats negres. Ell va escriure, explico l'anècdota perquè és molt bonica, crec, va escriure el guió. Ell mai hagués pensat fer un guió per una pel·lícula, però a través d'una noia que va conèixer, d'un contacte, ell s'acabava de separar, Llavors va conèixer una noia que, per cert, li va presentar Carl Sagan, en cas de res, que després recuperarem la figura de Carl Sagan.
Sí.
Doncs aquesta noia el va animar, li va dir, escolta, per què no escrius? I ell va escriure un guió, que no sé si eren 6 o 8 fulls, vull dir molt, molt discret, molt concret, sobre el que podria ser un possible argument de pel·lícula. I tot això, a través de contactes, li va arribar a mans de Steven Spielberg, que se'n va enamorar, i va dir, jo aquesta pel·lícula la vull produir. Però no hi va haver acord amb la productora i el projecte se'n va anar a Norris, i ell, Kip Thorpe, va guardar aquest guió en un calaix i va dir, bueno, fins aquí ha durat el meu somni de fer una pel·lícula de Hollywood. Fins al cap d'uns anys que aquest guió va caure també de casual a mans de Jonathan Nolan, que és el germà de Christopher Nolan, i Jonathan és guionista. I ell va veure aquest guió i va dir, ostres, això li haig d'ensenyar al meu germà. I a partir d'aquí es va començar a coure el que finalment va acabar sent Interestelar. I va haver un pacte en aquell moment. Kip Thorpe li va dir a Nolan, tot el que aparegui la pel·lícula ha de tenir base científica. I Nolan va acceptar el repte, però li va dir, d'acord, però no t'ho posaré fàcil.
Déu-n'hi-do, perdona.
Sí, i això vol dir que després de cada sessió que ells tenien de debat,
sí,
el que havia de fer Thorne és anar-se'n a casa i dormir, meditar amb les idees que li llançava Nolan, que eren idees com per fer que aquella pel·lícula fos més extrema i tingués com més interès. I això, al final, el que ha donat és una pel·lícula que, on hi ha una base científica tremenda, tremenda, tot el tractament que es fa del temps, de com el temps passa de manera diferent. Recordes que hi ha una escena on hi ha uns astronautes que baixen a un planeta on hi ha una gravetat extrema i quan tornen, per ells s'han passat apenas unes hores i pel seu company que s'ha quedat a la nau han passat com 30 anys, ara no ho recordo, molts anys, no? El tractament dels forats negres, el tractament del forat de Cook pel qual viatgen, un tractament excel·lent, excel·lent. És cert que al final de la pel·lícula ja se'n van una mica al límit, se'n van una mica al límit amb aquell missatge del futur...
Que ja, que se'ls hi va una mica, no? Vols dir, al final, ja?
Sí, però tot i això, Thorne ho fa a través d'un tractament de la quàntica. Vull dir,
que bé,
que se'n va al límit,
sí,
hi ha al darrere un aparell matemàtic i físic que li dona una mica de suport. Vull dir que no és una volada, tampoc, de neurones així a l'aire. De manera que, nota final d'aquesta pel·lícula, excel·lent.
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 I de científica, també, eh?
També, sí.
Tot un excel·lent. Val,
sí,
perfecte.
A veure, sí, Mercè, jo sóc poc entès en cinema. De manera que quan poso la nota, la poso des del punt de vista científic.
Ja. Yeah.
No entraré ni amb com els actors ho fan, ni amb si el director, ni amb si la fotografia...
És bona, no.
Correcte.
És si...
La nota és des del punt de vista científic.
Perfecte. Doncs comencem, Déu-n'hi-do, Joan Anton, amb un excel·lent. A veure això si es manté. Anem per la pròxima pel·lícula. Una pel·lícula del 1997, de Robert Zemeckis, que, per cert, és el director d'una de les meves pel·lícules preferides, que no és la pel·lícula que analitzarem, Joan Anton, tot seguit, però que jo crec que a tu també t'agrada, Regreso al futuro.
Ah, sí, aquesta està molt bé.
Aquesta també, un dia també n'hem de parlar de les coses
sí,
que surten. Vinga, però la que analitzem avui és aquesta, Contact. Sempre acompanyen unes bandes sonores ben fermes, eh?
Total. Aquesta pel·lícula jo puc desafiar a qualsevol oient que l'hagi vista diverses vegades a que superi els cops que jo l'he vista, eh? Perquè és una pel·lícula que, no sé, desenes de cops he vist aquesta pel·lícula. Sí, és excepcional. Ja veus, per tant, que també la nota al final li posarem un excel·lent.
Sí.
I torna a ser perquè hi ha un argument científic, una base científica també molt ben treballada. La novel·la original és de Carl Sagan, i aquí ja ho tenim tot. És a dir, Carl Sagan va escriure la novel·la Contact, que, com sabem, va d'un possible contacte amb una civilització més avançada, que es rep un senyal aquí a la Terra, i això fa que Jodie Foster finalment emprengui un viatge, comenci un viatge cap a un estel, cap a Vega, en fi, aquí hi ha tot l'argument de la pel·lícula amb el Matthew McConaughey, que també fa un paper com de contrast molt interessant entre l'ortodoxia del món en aquell moment i el que pot significar a nivell religiós, a nivell de la fe, aquell contacte d'una altra civilització. Això va escriure Carl Sagan i finalment va esdevenir pel·lícula gràcies a Carl Sagan, però també sobretot a la tercera dona de Carl Sagan, l'Andruyan, que per cert l'hem tingut a Barcelona fa dues setmanes, li hem donat un premi, de fet el Museu de Ciències Naturals de Barcelona li va atorgar un premi a la divulgació científica i ella va venir a recollir el premi. Vaig tenir l'enorme honor que em demanessin presentar aquest acte i, per tant, conèixer a l'Andruyan, un personatge excepcional per les anècdotes que té amb Carl Sagan. Total, a nivell científic, pel·lícula perfecta de tractament científic, com tracta el tema de quina mena de senyal esperaríem rebre, un senyal que parla en llenguatge de les matemàtiques, que al final és l'únic llenguatge realment còsmic, universal, és l'únic llenguatge que tothom pot entendre, sigui la civilització que sigui, estigui en l'estat de desenvolupament que estigui, com tracten també el tema del viatge a través d'un forat de Cook, aquí en el que el Sagan el va assessorar, i aquí tanquem el cercle, Tip Thorne, el Premi Nobel que acabem de parlar, d'Interestelar, ells dos eren amics, i quan Carl Sagan va escriure la novel·la, algun consell li va demanar a Tip Thorne, i Tip Thorne el va acabar d'ajudar per ajustar aquesta pel·lícula. De manera que, en aquesta base científica, amb aquesta autoria d'una persona, un personatge excepcional que mai més s'ha repetit, l'ídol de la divulgació científica per mi, que és Carl Sagan, no li puc sinó donar un excel·lent també en aquesta pel·lícula des del punt de vista científic.
Déu-n'hi-do. Doncs vinga, Joan Anton. Ara anem bastant més enrere, a una pel·lícula del 1968 i a priori, si m'ho permets, amb menys coneixement científic, que era aquesta meravella, 2001, una odissea a l'espai. Què fem?
Bueno, mira, és una meravella de pel·lícula. És una obra mestra. És una obra mestra. A més, ho has dit tu, això es va estrenar l'any 1968.
Clar.
No havíem ni arribat a la Lluna, Mercè.
Clar.
És a dir, si ara estem a les beceroles de l'exploració de l'espai, imagina't com érem en aquell moment. I és una pel·lícula que té un tractament científic molt perfecte per el coneixement que es tenia en aquell moment. Per exemple, sobten les escenes de silenci. Aquell silenci que pesa tant, que et deix com... que només se sent la respiració de l'astronauta dins del casc quan està caminant fora per l'espai. Aquelles escenes, el que t'estan dient és atenció, que l'espai el so no es transmet. Per tant, sí. Silenci absolut. Que és un tractament, si vols, molt, molt trivial, però que moltes pel·lícules erren, s'equivoquen al fer aquest tractament i ens fan grans explosions sonores, com exploten les naus amb sons... No, perquè a l'espai, en principi, en el buit de l'espai, no cridis que ningú no et sentirà. Com deia la pel·lícula Alien, hi havia un... És una pel·lícula que avui no tractarem, Alien, però hi havia un cartell publicitari que, sí. Que deia no cridis que l'espai no et sentirà ningú.
Efectivament.
Per tant, en aquesta pel·lícula li posarem un 10 des del punt de vista científic, tenint en compte l'època en la que es va estrenar i l'anècdota divertida, per si la vols, és que Kubrick, mentre treballava amb el guió, patia moltíssim per si es descobria vida intel·ligent a fora, perquè sí. En funció de la civilització que es descobrís o del tipus de senyal que es descobrís, això podia enfonsar el guió de la pel·lícula, i el tio va voler contractar una assegurança per cobrir aquest risc, i es va posar en contacte amb una asseguradora britànica, que és la Lloyds, que és una de les grans assegurades del món, i els va demanar, escolta, em vull una assegurança que em cobreixi el risc de que es descobreixi vida intel·ligent des d'ara, que estic acabant el guió, fins que s'estreni la pel·lícula. I sembla que els analistes de Lloyds ho van mirar i van dir, ai, no ens atrevim a fer aquesta assegurança. Si haguéssim fet d'or, Mercè, si l'haguéssim fet, perquè
Clar. Encara
avui, un d'anys després, encara no hem descobert res que ens indiqui que hi ha una civilització allà fora, però en aquell moment, com que es parlava de Mart...
Per si de cas, no ho vam veure clar.
No ho van veure clar i van rebutjar aquesta petició. Bueno, en total, 2001, un excel·lent també des del punt de vista.
A veure, Joan Anton, ens portes molts excel·lents. Jo tinc ganes de que arribi una pel·lícula que l'haurà vist gairebé tothom, també per la banda sonora. Hi arribarem, perquè ens en queden dos o tres. Armageddon, per cert. Jo només ho dic, no vull fer spoiler.
Molt bé.
Però, espera, Armageddon no estaria en el rang d'excel·lents, no? Sí?
No.
No.
Precisament.
Precisament no. Va. Passem a una altra que, per cert, jo no he vist, una pel·lícula del 2015 de Ridley Scott protagonitzada per Matt Damon, que es diu així, The Martian. Martian o Mart, no, Joan Anton?
Exacte, la pel·lícula, el títol original és The Martian, no sé com es va traduir en aquí, és una pel·lícula, com deies, del Matt, on surt el Matt Damon.
Matt Damon.
Sí, molt bona, molt bona. És que l'argument, recordem, que és que ell queda abandonat sobre la superfície de Mart, els seus companys han de marxar, ell ha estat derribat per una tempesta de sorra, i ha de sobreviure sol a mar, es construeix un hivernacle i comença a conreuar, no sé si són patates o... Bueno, en fi, dins d'aquest hivernacle fins que finalment aconsegueix marxar d'allà. Està molt ben feta, l'argument científic està ben trobat. Tracta un tema que està molt calent, també, que és l'anada a Mart, que això ho tenim en un horitzó a mig termini.
Sí.
Els moviments corporals que ell fa a Mart potser haurien d'haver estat una mica més exagerats, perquè Mart té una tercera part de la gravetat de la Terra, i ell, tot i això, té uns moviments bastant naturals. I la pífia més grossa que té aquesta pel·lícula és que la tempesta de sorra que tira a terra a Damon i que el deixa allà abandonat no és possible. A Mart, Mart té una atmosfera, però que és 100 cops més feble que l'atmosfera de la Terra, de manera que el vent més fort que hi podria haver allà apenas podria moure un objecte, en cap cas podria tirar a terra una persona, i aquesta és l'exageració que el guió fa al començament de la pel·lícula per provocar que Matt Damon quedi abandonat. De manera que això li resta punts a la pel·lícula i li donem molt bona nota a nivell científic, però no arriba a l'excel·lent
a
causa d'aquestes dues, sobretot d'aquesta darrera pifia.
Vinga, doncs, ara anem a una altra, que per cert, jo la vaig anar a veure al cinema, Joan Anton. No sé si tu, quan es va estrenar, estic parlant d'una pel·lícula dirigida per Alfonso Cuarón amb Sandra Bullock i George Clooney. What else? Gravity. Què? Quina nota li posem a Gravity, Joan Anton?
Suspens. Suspens. Em sap greu, que suspens.
No, home, no. Suspens,
Bueno, a part que t'haig de dir que a mi no em va agradar gens, jo també la vaig anar a veure al cinema, però sí. És igual, en independent si em va agradar més o menys, té dos enormes nyaps precisament sobre la gravetat, que són imperdonables per una pel·lícula que es digui gran, i a més són nyaps molt, molt, molt grossos.
Sí.
El primer, recordem l'escena en què George Clooney mor, és una escena en què hi ha hagut una explosió a la nau, la Sandra Bullock està agafada per un cable, hi ha un peu que el té enganxat, i això el manté lligada, per entendre'ns, a prop de la nau, i passa George Clooney disparat, i George Clooney és capaç també d'enganxar-se amb aquest cable a l'altra banda del cable, però tiba. De manera que se n'adona que si continua així, ell morirà, però també arrossegarà a la Bullock amb ell i decideix deixar-se anar per, diríem, suïcidar-se i salvar la Bullock. Això és totalment impossible. Aquí hi ha un nyamp increïble. Un cop el cable, un cop George Clooney està enganxat del cable, no hi ha ningú que tibi d'ell, estan en òrbita. Per tant, per salvar-lo, la Bullock només s'hauria d'haver tibat una mica cap a ella. Res, un petit moviment del cable i George Clooney s'hagués acostat lenta i amorosament cap a la Sandra Bullock per salvar-lo. Per tant, enorme pifia, nyap total d'agradir. I el segon és, quan Sandra Bullock plora dins del casc, les llàgrimes es floten, això no és així l'espai, tot i que no hi ha sensació de pes i els objectes sí que floten, l'aigua i les llàgrimes tenen una propietat que es diu tensió superficial que fa que s'enganxin a la cara. De manera que el que li passa a un astronauta quan plora no és que les gotes se'n van i floten, sinó que les gotes es van acumulant i van fent una gran gota, cada cop més grossa, però enganxada a la cara. Per tant, suspens científic, i t'haig de dir que hi ha una pel·lícula uns anys després que es diu Passengers, 3 anys després, que el director repeteix aquestes dues escenes de manera correcta. En definitiva, és una burla a Gravity.
Doncs mira, ja ho tens. Joan Anton, anem a per l'última, si et sembla, que és a on jo volia arribar.
Molt bé.
Que ara trencarem més d'un cor, perquè sonarà la banda sonora d'aquesta pel·lícula, Armageddon. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I... Digue-ho ja. Digue-ho, Jonathan.
Gran, gran suspens.
Noi.
Sí, què vols que digui? Mira, la banda sonora d'Aerosmith és el que jo salvaria d'aquesta pel·lícula.
Només això.
Res més. Mira, sí, és dir, la llista de nyaps és tan llarga que som incapaços, no tenim temps, i per tant només et faré dos apunts. Per una pel·lícula del 2018, una pel·lícula moderna, per tant, és imperdonable el que hem fet amb aquesta producció. D'entrada, caminen per sobre d'un cometa, que són objectes que, per molt grossos que siguin, tenen una gravetat ínfima, caminen i es mouen com si res, com si estessin aquí, al davant, no? Passejant pel carrer. Això és impossible. Els vehicles també es mouen per la seva superfície com si estiguessin circulant per un carrer de les nostres ciutats. Tot això és impossible. De fet, qualsevol intent per girar una roda faria que el vehicle sortís disparat cap a l'espai. I, a més, el propi guió és tremendament incorrecte. És a dir, decideixen enviar un equip de miners a un asteroide en lloc d'enviar un equip d'astronautes. És a dir, què és més fàcil? Entrenar uns miners a ser astronautes o entrenar uns astronautes per anar a l'espai i posar la bomba que hi volen posar. És a dir, el guió està capgirat totalment. No té ni cap ni peus.
Yeah.
Per tant, un gran, gran, gran suspens.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, amb aquest gran suspens... Ara, és que ara em quedo... Escolta, ho hem de saber, això. S'ha de saber, Joan Anton.
A nivell científic, eh?
Clar.
Has de dir que a nivell de pel·lícula a mi no em va agradar tampoc.
Sí.
Però això és irrellevant des del punt de vista, perquè això ja, contra gustos, no? Hi ha una persona que li pot haver agradat. I jo ja et deia, jo no sóc entès amb cinema i amb tot això.
Però...
És que a nivell científic, cada escena de la pel·lícula, a partir de que se'n van a l'espai, cada escena és un nyap. Un nyap rere d'altre.
Mira, ens quedem amb Interestel·lar, no? Que podria ser la nota més alta, cum laude, Joan Anton.
Sí, senyora.
I així, doncs, tenim aquesta referència, per si algú encara no l'ha vist. Interestel·lar ho té tot, pel·lícula perfecta, audiovisualment i també científicament. Joan Anton Català, com sempre, un plaer tenir-te. Moltes gràcies.
Gràcies, igualment. Marcem. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.